Som Segell, Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes.
Són les 8 del matí, bon dia, com esteu?
Bon dia per l'ambient molt càlid i estable, perquè encara seguirem amb la màniga curta del matí fins al vespre.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimarts 3 d'octubre del 2023. El sol ha sortit fa 13 minuts a Palafrugell i ara mateix estem a 20 graus. Avui esperem un dia d'estabilitat, ambient càlid i temperatures similars a les d'ahir. S'albira, atenció, una moció de censura a Palamós arran de l'episodi del cotxe multat, on després de 2 anys de silencis s'ha sabut que l'alcalde hi anava de copilot. Els partits de l'oposició l'estan començant a plantejar i avui coneixerem quines opcions hi ha. També parlarem del pla de convivència que prepara Palafrugell i també de la mort d'un home ahir mentre passejava pel... abans d'ahir, en aquest cas, mentre passejava pel passeig del mar de Palamós. Tot això i moltes altres coses avui en aquest supermatí.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
En què parlarem amb Maite Selva, alcaldessa de Begur i nova presidenta de la xarxa de municipis indians. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital. De seguida ho repassem tot, abans però saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia, Dani.
Carla Saló.
Hola, bon dia.
I Paula Brinés, bon dia també, també tenim aquí.
Hola, bon dia.
Els partits de l'oposició de Palamós es plantegen presentar una moció de censura contra l'alcalde.
D'ençà que el mateix Batlle va declarar públicament ser el copilot del cotxe multat ara fa 2 anys, l'oposició ha demanat que deixi el seu càrrec. Però davant la negativa de dimitir, els grups Som-hi per Palamós, Junts i la CUP estan preparant una possible moció de censura.
Palafrugell prepara, està treballant, en un pla de convivència i diversitat per cohesionar la societat.
Ha de garantir que tothom pugui gaudir dels drets i mantenir la convivència i la cohesió social en una societat multicultural que s'ha construït a partir de les interaccions de persones vingudes d'arreu. Així ho ha explicat Margarita Mauri, regidora de Serveis i Acció Social, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Mentrestant, a la Bisbal, el govern assegura que ha trobat un desequilibri econòmic i una sobretecnificació, és a dir, que hi havia molts tècnics a les àrees del consistori.
Els grups del Partit Socialista de la Bisbal, Junts per la Bisbal i Tots per la Bisbal han fet la valoració dels primers 100 dies de mandat, remarcant que volen canviar la tendència d'aquests 8 últims anys de govern.
I atenció, perquè han presentat una espècie de pla endreça per fer front a les ocupacions, delinqüència, de seguida ho repassarem. Un home va morir ahir mentre caminava pel passeig del mar de Palamós.
Bon dia.
Arnau, sí, per cert, que et teníem aquí. Bon dia, com estàs? Què dèiem? Parlàvem d'aquesta defunció d'un home mentre passejava pel passeig del mar de Palamós.
Els serveis d'emergències van respondre amb rapidesa, enviant 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, i una patrulla de la policia local.
Els bombers rescaten un home ferit a la banyera de la Russa, a Palafrugell.
Segons ha informat el cos a través de les xarxes socials, un home va resultar ferit després de caure en una zona de roques i va patir lesions a la cama i un braç. El servei d'emergències va rebre l'alerta pràcticament a 1:45 del migdia.
Ens quedem a Palafrugell perquè ha començat el canvi de la tanca de la pista de patinatge, una actuació molt reivindicada i esperada des de fa molt de temps. En aquest cas, una actuació que això que busca doncs, intentar que, bé, que tingui la mínima afectació possible aquests en els entrenaments, que de fet es faran a la pista exterior al costat de l'aparcament de l'estadi. Un canvi necessari perquè amb el pas dels anys ha quedat força deteriorada per l'ús continuat a nivell competitiu. Parlem ara d'una exposició que es pot veure a la Capella del Carme de Palamós des d'abans d'ahir. Ja es pot veure aquesta exposició guanyadora de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella.
Albert Gironès, guanyador del Bienal d'Art Ezequiel Torruella, tindrà exposada la seva obra El Miracle del Sol des de l'1 d'octubre fins al 19 de novembre a Palamós. I ahir va venir el Supermatí a parlar del tema.
El grup de Natura Externa treballa... celebra el Dia Mundial dels Ocells al Parc dels Estanys amb diverses activitats.
Al llarg de tot el matí, petits i grans podran visitar les exposicions dels concursos de fotografia de natura i de pintura naturalista a les cúpules del Parc dels Estanys i votar per decidir-ne els guanyadors, entre altres activitats.
I més de 300 persones celebren els 50 anys de l'escola Pere Rosselló de Calonge.
Per commemorar els 50 anys de l'escola es va organitzar una tarda d'activitats oberta als mestres, alumnes, pares i exalumnes del Pere Rosselló. Més de 300 persones van assistir-hi per commemorar el mig segle de vida de l'escola que ho va celebrar amb la descoberta d'una placa commemorativa, una batucada, un pica-pica i un ball.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Més enllà de la Gent Pobreta també estan passant coses. Per exemple, comencem amb la política a nivell espanyol. Avui Felip VI podria encarregar Pedro Sánchez que intenti formar govern després del fracàs d'Alberto Núñez Feijó. El monarca està tancant la seva ronda de consultes. Sánchez només compta amb els vots dels seus 121 diputats i l'acord amb Yolanda Díaz, segons diu ella mateixa, encara és una incògnita. També el PNB ha rebaixat les expectatives mentre que Junts i Esquerra no donen els seus vots per descomptats. Notícies a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en relació als incidents d'aquest cap de setmana a Molins de Rei. Els arrestats són dos homes majors residents a Santa Coloma de Gramenet i Pallejà. Després dels aldarulls que van tenir lloc després de la festa major del municipi, la policia ha identificat altres persones i continua la recerca per detenir-les. Als Estats Units, Donald Trump s'asseu al banc dels acusats per frau continuat i ataca la justícia, anomenant el procés una cacera de bruixes. Tot i ser un cas civil, això podria atacar i afectar el seu imperi immobiliari. Trump va comparèixer ahir al judici a Nova York per defensar el seu nom. A Espanya, en aquest cas a Múrcia, totes les 5 persones que estaven desaparegudes després de l'incendi mortal en una zona de discoteques de Múrcia han aparegut en bon estat de salut. Malgrat les primeres confusions, ara es pot confirmar que tothom ha estat localitzat. El balanç definitiu és de 13 víctimes. No hi ha més desapareguts relacionats amb aquest succés. La Comissió Europea ha acceptat deslliurar Espanya del compromís d'aplicar nous peatges a partir de l'any que ve, a canvi d'incrementar la inversió en transport de mercaderies per tren per reduir les emissions contaminants. Aquest canvi afecta altres aspectes també. Espanya rebrà 93.000 milions d'euros més dels previstos inicialment en aquests fons de recuperació, la majoria en forma de préstecs. I per acabar, ahir es van anunciar els guanyadors del Premi Nobel de Medicina i Fisiologia. Els bioquímics Katalin Cairó i Drew Weissman han rebut aquest prestigiós reconeixement per les seves investigacions relacionades amb les vacunes d'ARN missatger contra el coronavirus. Una notícia que ens recorda la importància de la ciència en la lluita contra la pandèmia. Previsió del temps, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Sembla que continuem amb un dia més amb aquesta tardor seca i càlida.
L'estabilitat i l'ambient càlid continuarà avui dimarts com a argument del titular de la meteorologia de la jornada. Avui, però, tindrem una mica de normalització dels termòmetres respecte al cap de setmana. I ahir ja ho vam notar. Així doncs, avui les temperatures màximes de la comarca quedaran molt similars a les d'ahir, amb valors de calor desmesurada molt més alts dels que tocaria per ser octubre. Les temperatures màximes de la comarca avui assoliran els 28 graus. Les temperatures mínimes podran ser iguals o més altes que ahir i podran quedar-se prop dels 16-18 graus. El cel majoritàriament serà assolellat, amb boirines matineres que ràpidament es dissiparan i algun núvol poc important a la tarda. I per demà dimecres, temps molt semblant i sense canvis.
Gràcies, Marc Vilà. I el comentari del dia avui ens l'envia el gestor cultural Dani Chicano.
Una sessió de teatre en un micropoble o en una localitat que no té un equipament adequat per acollir espectacles acostuma a ser tot un esdeveniment. Aquell dia la localitat afortunada és Festa Grossa. Per sort, existeix des del 2018 el cicle Empordaneta Escena, que fa que en 18 pobles del Baix Empordà, des de l'1 d'octubre al 19 de maig de l'any vinent, hi hagi Festa Grossa. Per aquest ordre, Foixà, Bellcaire, Albons, La Tallada, Rupià, Serra de Daró, Ullà, Verges, Colomers, Pals, Cursà, La Pera, Jafre, Sant Sadurní de l'Heura, Ultramort, Les Olives, Sant Climent de Peralta i Gualta viuran la seva jornada d'arts escèniques particular i gaudiran d'espectacles, la majoria dels quals són familiars, que no vol dir estrictament infantils. Cal desterrar aquesta idea. Són 4 localitats més que les que participaven l'any passat en aquesta mateixa mostra. Aquest és el 5è any que es fa realitat una idea que va partir de Pep Vila, que encara hi està implicat, però qui porta el pes de l'organització és la companyia Cascai Teatre, de Marcel Tomàs i Su Lloret. Jo ho aniria a veure tot, però si em feu triar, no em perdria de cap manera Único, dels bascos Teatro Paraíso, a Serra de Daró, especialment si ja teniu una criatura i esteu pensant en anar-ne a buscar una altra. Bye Bye Confetti, de la Baldufa, a Ullà, és un altre d'aquells que us ho passareu bé tota la família. Humor negre com el carbó des del llenguatge dels pallassos. També el Polset, del Zum Zum Teatre, a Pals, és una peça esplèndida, amb múltiples nivells de lectura, tant per la mainada com per als adults. Miranius, els de paper, que es veurà a la pera, és una preciositat, una mena de pop-up gegant que es desplega a vista del públic, tot reivindicant la cura que hem de tenir del nostre medi ambient i la seva delicadesa. Remeneu i trieu. Segur que trobareu quelcom que us agradarà. Això sí, per respecte a les companyies i a la resta del públic, tingueu en compte les edats recomanades a partir de les quals un espectacle és adequat.
Gràcies,
Dani. Que tingueu bon teatre.
Gràcies, Dani Chicano, periodista cultural que avui ens recomanava l'Empordaneta escena que doncs, es pot gaudir des de tots aquests dies i durant la tardor a tot el Baix Empordà i les comarques de Girona. Gràcies, Dani Chicano. I ara, quan són les 8 i 10 minuts, obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un informatiu que comença amb política i a Palamós, i és que els grups de Som-hi, de Junts i de la CUP, per tant, Teresa Ferrés, Junts i la CUP, estan preparant una possible moció de censura contra l'alcalde de Palamós perquè creuen que no ha gestionat bé el cas del cotxe multat. Paula Brines.
Puig va desvetllar tot just fa uns dies qui ocupava el vehicle multat. Ella, Copulot, i Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat i Mobilitat, com a conductor. Segons l'alcalde, no han pogut aclarir qui era el conductor fins a tenir accés a la imatge despixelada, la qual ha sigut facilitada pel Servei Català de Trànsit arran del procés judicial. Els grups de l'oposició creuen que hi ha hagut una mala gestió de la situació perquè ha sigut un procés molt llarg fins que s'ha donat a conèixer la veritat. En aquest sentit, la portaveu del grup Som-hi per Palamós, Teresa Ferrés, demana la dimissió de Lluís Puig com a alcalde.
Nosaltres, en aquests moments, el que exigim és la dimissió, i així ho van fer saber la setmana passada en junta de portaveus. Ha passat una setmana, aquesta dimissió no s'ha produït i no veiem que hi hagi intenció de produir-se, i per tant el que hem fet és activar les converses amb la resta de grups municipals per veure si som capaços de posar-nos d'acord per una moció de censura.
De la mateixa manera, el portaveu de Junts per Catalunya, Raimon Trujillo, ha declarat que també estan treballant en l'acord d'una possible moció de censura. Ara bé, tenen clar que volen que prosperi, és a dir, que la moció serveixi per formar un nou govern i no només per fer fora l'actual batlle i deixar el municipi sense alcaldia.
Per tant, abans de presentar aquesta proposta, volen avaluar quins pactes i suport tenen.
I és que, paral·lelament, des de la CUP aposten pel mateix i ja han validat de manera assembleària presentar una moció de censura, tal com ha avançat el seu portaveu municipal, Alexandre Wealth.
Al final s'ha anat com tapant tot aquest afer, quan en realitat el que s'havia de fer era aclarir tots els possibles dubtes. Per això mateix nosaltres també, i l'Assemblea ja ho ha validat, si es presenta una moció de censura, nosaltres donarem suport a la moció de censura perquè creiem que l'alcalde ha de dimitir. Si no ho fa per motiu propi, se li ha de fer aquesta moció de censura perquè se n'adoni doncs, que ara mateix, en aquests moments, ell és el problema.
Tot i això, la situació actual a Palamós és que Bartolomé s'ha fet càrrec de pagar la multa i Puig continua defensant l'alcaldia al peu del canó.
Doncs vinga, traiem el pactòmetre, va, que això ens agrada molt. Traiem el pactòmetre i veurem quina és la realitat ara mateix a Palamós. Recordem, ara mateix el govern a Palamós és d'Esquerra i té el suport del PSC. Per tant, tots dos grups sumen no majoria absoluta, no arriben a la majoria absoluta. Per tant, hi ha una majoria absoluta de l'oposició. Per prosperar aquesta moció de censura, caldria una majoria absoluta. I caldria que tota l'oposició votés a un mateix candidat. Si sumem Som-hi, Teresa Ferrés, Junts, i després també suméssim la CUP, arribaríem, en aquest cas, a 8 regidors. Els hi faltaria un per la majoria absoluta. Tot això tenint en compte que Som-hi, Junts i la CUP votessin a Teresa Ferrés, tots tres a la mateixa candidatura. Què hauria de fer falta per sumar aquesta moció de censura? Doncs bé, caldrien els vots de Vox. Caldria que Vox sumés el seu regidor per arribar als 9 regidors i d'aquesta manera arribar a la majoria absoluta per sumar per fer fora, en aquest cas, a Esquerra Republicana i Lluís Puig com a alcalde. Aquí la incògnita és, per una banda, si la CUP i Junts es posarien d'acord per fer alcaldessa Teresa Farrés i si tots aquests partits acceptarien els vots de Vox per dur a terme aquest govern. I, en tot cas, quina seria la realitat d'aquest nou govern? Perquè podria ser un govern entre Som-hi i Junts, en aquest cas no seria descabellat, seria un govern de 7 regidors sobre els 9 que fa falta la majoria absoluta. Ara mateix recordem, tampoc el govern municipal no té majoria absoluta, per tant, serien 7 regidors i veuríem si la CUP voldria entrar-hi, i sobretot la gran incògnita, si la CUP i Junts i Teresa Farrés acceptarien els vots de Vox per tot aquest procés. En tot cas, ens seguirem informant perquè segurament serà un dels colabrots polítics de les properes setmanes. Hem passat ara mateix al punt d'un quart de nou del matí. A Palafrugell s'està preparant l'elaboració del Pla de Convivència i Diversitat, un pla que ha de garantir que tothom pugui gaudir de drets i mantenir la convivència i la cohesió social en una societat multicultural que s'ha construït a partir de les interaccions de persones vingudes d'arreu. Així ho explicava Margarita Mauri, regidora de Serveis i Acció Social, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Margarita Mauri comenta que Palafrugell hi ha diferents en realitats i que s'ha anat perdent el sentiment de pertinença del poble. Afegeix que aquesta situació no passa només a Palafrugell, sinó que és un canvi general de la societat.
Aquest sentiment de pertinença a un poble i treballar tots per al poble, cuidar les coses, la convivència, aquest bon veïnatge, potser s'ha perdut una mica perquè també són molts, no? I també són molt diferents. I també cadascú té la seva, no sé, té la seva religió, té la seva cultura, té, no?, la seva educació i, evidentment, són maneres de viure diferents. I pensem que hauríem de crear aquest pla de convivència perquè poguéssim tornar, diguem, a conviure tothom amb els seus drets i amb les seves obligacions, evidentment.
Destaca que l'Ajuntament sempre ha vetllat per la convivència entre els habitants del municipi. Ara volen seguir-hi treballant i Mauri comenta que les associacions veïnals són clau per la cohesió.
Jo crec que és un dels temes que hem de treballar moltíssim amb els barris, de crear aquests espais de convivència, de participació, que la gent se senti seu, que se senti el poble. O sigui, que el poble és important, que ells pertanyen a una societat que pot ser plural, diversa, cadascú amb la seva cultura, religió, etc. Però que, no, aquest sentiment, doncs, de voler treballar tots junts o d'anar tots junts.
Per elaborar-lo han de fer una diagnosi de la realitat i ja s'han posat en contacte amb experts. A partir d'aquí explica que caldrà definir quines mesures i accions cal aplicar.
A la Bisbal, el govern afirma que s'ha trobat un desequilibri econòmic i una sobretecnificació de les àrees del consistori. Els grups del PSC, de Junts per la Bisbal i Tots per la Bisbal han fet valoració dels primers 100 dies de mandat, remarcant que ara volen canviar la tendència d'aquests últims 8 anys de govern.
L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha abordat en primer terme el desequilibri en l'àrea econòmica del consistori. El Vall afirma que s'ha intentat posar ordre en les finances de l'Ajuntament, ja que els tres grups que conformen l'actual govern ja havien criticat en diverses ocasions la previsió a l'alta que es feien dels ingressos i la manca de pressupost destinat a les despeses. Per això s'han fet diverses modificacions pressupostàries que han passat per plenari o directament amb un decret d'alcaldia. A més, Òscar Aparicio afirma que durant aquests primers mesos de mandat s'ha fet una reestructuració del consistori. L'alcalde també ha destacat la importància d'adaptar els contractes de l'Ajuntament a l'actual normativa i la creació d'un pla de contractació.
Per anar posant al dia l'organització administrativa de l'Ajuntament i el desgavell que hi havia, posaria remei, com va ser una instrucció de contractació amb la qual, doncs, ja establíem quins són els criteris per contactar l'Ajuntament i per fer-ho de forma ben feta, però no només això, sinó un pla de contractació on ens ja marcàvem fins a final de l'any 2024 tots aquells contractes que no es licitaven, totes aquelles compres, adquisicions de béns, etc., que no es licitaven, com s'havien de fer i quan es licitarien. Tot això, com dic, per adaptar-nos a la normativa de l'any 19, de la llei de contractes del sector públic, però sobretot també, doncs, per fer d'una manera més eficaç i més eficient la prestació d'aquests serveis.
Òscar Aparicio ha destacat també la reorganització interna que hi ha hagut dins l'Ajuntament, ja que les àrees estaven sobretecnificades i s'han hagut de reorganitzar les tasques. A banda d'aquesta reorganització interna, s'han aturat alguns processos de selecció de tècnics i evitat l'externalització de serveis que es poden treballar des del mateix consistori. El batlle també apunta que s'ha fet una reorganització de les substitucions i les vacances. Tota aquesta reorganització ha de servir per reduir costos de personal i alhora reactivar el municipi en termes d'inversió.
Ho dèiem abans a l'inici, des del Consistori a la Bisbal també diuen estar preocupats per la seguretat.
El segon tinent d'alcalde i portaveu de Tots per la Bisbal, Xavier Delmé, ha destacat la reorganització de la brigada municipal i la policia local. Una de les problemàtiques que el regidor creu que s'ha de treballar és el consum de substàncies estupefaents. A més, des del consistori apunten que treballen de manera conjunta amb Mossos d'Esquadra per reduir els diversos conflictes a la ciutat, sobretot en termes d'ocupació.
És un problema important de convivència, aquestes ocupacions conflictives, estem parlant en tot moment, i per tant aquí nosaltres, a banda de tolerància zero, sí que volem una coordinació policial més potent i volem també que la col·laboració ciutadana sigui també una cosa potent. En aquest sentit, l'última ocupació que hem pogut evitar ha sigut gràcies a la col·laboració ciutadana, precisament, i aquest jo crec que és el camí per on hem de seguir.
Òscar Aparicio ha destacat que abans que acabi el mes presentaran un protocol per actuar davant les ocupacions conflictives. A Batlle destaca que hi ha 3 habitatges ocupats que es podrien considerar ocupacions conflictives. Tot i això, Aparicio admet que encara no hi ha gaires informes redactats sobre com actuar i què es considera una ocupació conflictiva. El protocol anirà acompanyat de la prevenció i d'una oficina antiocupacions.
Nosaltres el que farem no només és aquesta part, com ha explicat el senyor Dilmé, sinó també que farem la part de seguretat ciutadana. En tot cas, això és la part judicial, d'anar a fer les demandes judicials contra els propietaris i, per tant, després aconseguir no només el desnonament, sinó obtenir aquest pis per un lloguer social de 7 anys, però també hem de fer tota la part de prevenció. Prevenció en evitar noves ocupacions, prevenció en aquelles ocupacions doncs, que no siguin conflictives i, per tant, aquest protocol anirà acompanyat de la creació d'una oficina antiocupacions.
L'alcalde ha destacat que molts propietaris, a més, no posen el seu pis al lloguer perquè la resta de la comunitat està ocupada i en alguns casos hi ha persones que són conflictives.
És evident, eh? Les ocupacions conflictives, s'han de resoldre des del primer moment i aquí cal tota l'actuació policial, bàsicament, policial i també de mediació, però i que poden anar juntes, la policial i la de mediació. Per tant, aquí cal contundència total, però sí que és cert que si tenen identificades 3 situacions d'ocupacions doncs, que poden generar cert conflicte, potser no cal una oficina antiocupació i el que cal és un treball directe en aquests casos. Més que res perquè segurament el que faria falta i molt seria potenciar una oficina d'habitatge a la Bisbal. A la Bisbal i a tot arreu, però a la Bisbal, perquè us animo, feu l'exercici de buscar a través de fotocasa, habitacle, el que sigui, un habitatge en lloguer a la Bisbal per menys de 700 euros. Feu. Si esteu al cotxe, doncs penseu-hi després. O si esteu a la feina, en un moment ho podeu buscar. Jo us animo a buscar-ho. Si en trobeu algun, aviseu-me. Perquè no n'hi ha. No n'hi ha ni a Palamós, ni a la Bisbal, ni a Palafrugell, ni enlloc. Però concretament, ja que estem parlant de la Bisbal. Per tant, segurament, aquesta és la prioritat número 1. I d'aquesta manera s'evitarien moltes ocupacions. Que són independents de les ocupacions conflictives, eh? Però que, clar, hi ha ocupacions conflictives, com hi ha relacions familiars conflictives, com de tot. En tots els fenòmens hi ha conflictes. Però aquí l'arrel és la manca total d'habitatge que estem tenint a molts municipis de casa nostra. I no és només qüestió del Baix Empordà, tot i que segurament estem afectats moltíssim pel turisme i per la dedicació de molts habitatges al lloguer turístic. Però és l'arrel del problema i és el que s'ha de treballar. Seguirem veient, aviam si algú ho fa. En tot cas, des del govern de la Bisbal també asseguren que volen dur a terme una acció contundent per accedir als fons Next Generation.
El consistori de la Bisbal ja va lamentar la pèrdua dels 6,2 milions d'euros dels fons Next Generation que havien de servir per crear un nou geriàtric al municipi. Per aquesta i raons d'organització, Òscar Aparicio ha destacat que el consistori vol fer una aposta per aquestes ajudes europees. Per això tenen la intenció que una persona s'encarregui de gestionar, controlar l'execució i fer complir totes les condicions per accedir als fons Next Generation que ajudin a la Bisbal d'Empordà.
Sí, concretament ara farem una reunió per aquest tema. De fet, jo crec que és una necessitat de fer-ho així, perquè aquests fons Next Generation, si una cosa tenen els fons europeus en general, i els anteriors com aquest, és que el nivell d'execució, però després el nivell de control, és molt estricte.
Per tant, tots els ajuntaments, i nosaltres no som l'excepció, nomenarem una persona que serà responsable de l'execució d'aquest mateix, perquè la quantitat de documentació que demanen, de justificacions que demanen, així ens ho fa, que haguem de tenir una persona, sense descartar també un suport extern, com molts altres ajuntaments han fet.
De moment, el municipi està treballant per la rehabilitació energètica de les escoles velles amb una inversió d'1,3 milions d'euros dels fons Next Generation.
Gràcies, Maria. 8 i 25 minuts. Un home va perdre la vida a primera hora de diumenge al matí al passeig del Mar de Palamós.
Segons informen Ràdio Palamós i El Punt Avui, no havien passat les 9 del matí quan l'home va tenir una caiguda sobtada mentre es caminava, segons el testimoni de persones presents en el lloc. Els serveis d'emergències van respondre amb rapidesa enviant dues unitats al sistema d'emergències mèdiques i una patrulla de la policia local de Palamós. A més, es va mobilitzar l'helicòpter del SEM. Tot i els esforços de reanimació realitzats pel personal mèdic, lamentablement es va haver de constatar la mort de l'home.
I a Palafrugell, els bombers de la Generalitat han fet una operació de rescat. Va ser diumenge al migdia a la banyera de la Russa. Segons informava el cos a través de Twitter, un home va resultar ferit després de caure en una zona de roques i va patir lesions a la cama i a un braç.
El servei d'emergència 112 va rebre l'alerta pràcticament a 1:15 del migdia. L'home no podia posar-se dret a causa de les seves ferides i dues dotacions terrestres i un helicòpter del grup d'actuacions especials, el CRAE, dels bombers, es van desplaçar ràpidament al lloc de l'accident. Amb una grua, els bombers van aconseguir extreure l'home de la zona rocosa de manera segura i després va ser traslladat amb una ambulància del SEM a l'hospital, on va rebre l'atenció mèdica necessària. Després de ser avaluat i tractat, li van donar l'alta mèdica.
Obrim la plana cultural. Explicant que el guanyador de la Bienal d'Art, Ezequiel Torruella, Albert Gironès, està exposant la seva obra des d'abans d'ahir a la Capella del Carme, Palamós.
Sí, Albert Gironès tindrà exposada la seva obra El miracle del sol des de l'1 d'octubre fins al 19 de novembre a Palamós. El premi del concurs era ser guiat per la crítica d'art Montse Badia per produir l'obra guanyadora, a part de 5.000 euros per financiar-la i la possibilitat d'exposar-la a la Capella del Carme. Ens ha explicat al Supermatí el que significa per a artistes com ell una oportunitat com la del Bienal d'Art Ezequiel Torruella.
És una mica difícil entrar o que els nostres projectes entrin dintre del mercat de l'art, diguéssim. Llavors, bueno, existeix com aquesta via o aquesta alternativa que són les convocatòries públiques o les beques de recerca, no? Llavors, bueno, part de la meva feina és precisament intentar aplicar a diversos llocs per aconseguir els recursos per tirar endavant els projectes, perquè si no són coses que moltes vegades no es poden realitzar.
També ha parlat de com se li va acudir El miracle del sol i d'on ve aquest nom, no?
Exacte, i tot i que ens comentava que després va informar-se i que el que va viure té una explicació científica, aquesta és la primera visió que va desenllaçar en l'obra que podrem conèixer per a molts durant el pròxim mes i mig.
Crec que era l'abril de l'any passat, a una muntanyeta a prop de Valls, que és el meu poble, una muntanya que es diu Miramar. Jo estava mirant el sol abans d'una posta de sol i vaig començar a veure com una sèrie de formes i colors, i que el sol de sobte es tenia tot de negre, però després s'ampliava el sol i era tot al contrari, era tot blanc, després com que el disc solar començava a donar unes voltes.
Finalment, Gironès ha explicat il·lusionat que, tot i que els últims mesos han estat plenament dedicats a aquesta obra, ara ja està pensant en les següents.
I aquest diumenge, el grup de Natura Externa celebra el Dia Mundial dels Ocells al Parc dels Estanys amb un munt d'activitats gratuïtes pensades per gaudir de la natura en família.
Al llarg de tot el matí, petits i grans podran visitar les exposicions dels concursos de fotografia, de natura i de pintura naturalista a les cúpules del Parc dels Estanys i votar per decidir-ne els guanyadors, així com també participar en els tallers infantils de papallones voladores, personalitzar xapes i fer pintura, com així i clarament gaudir de l'observació d'ocells assistida per experts i també passejar per la zona eco-friendly amb la presència d'empreses i altres entitats de la zona compromeses amb el medi natural.
Així mateix també tindran lloc les següents activitats. A les 10 del matí es farà l'obertura del Parc dels Assanys i hi haurà una visita lliure a totes les activitats. A les 11 es durà a terme la visita guiada al Parc dels Estanys amb ornitòlegs experts i mitja hora més tard es farà l'anellament científic d'ocells i una xerrada sobre el mètode de marcatge. I a la 1 del migdia es farà la votació i el lliurament de premis del 5è curs de fotografia de natura i també el 3er concurs de pintura naturalista i mitja hora més tard s'alliberarà un ocell provinent del centre de fauna dels Aiguamolls de l'Empordà.
Més de 300 persones celebren els 50 anys de l'escola Pere Rosselló de Calonge.
Per commemorar els 50 anys de l'escola es va organitzar una tarda d'activitats oberta als mestres, alumnes, pares i exalumnes del Pere Rosselló. Més de 300 persones van assistir-hi per commemorar el mig segle de vida de l'escola que ho va celebrar amb la descoberta d'una placa commemorativa, una batucada, un pica-pica i el ball. L'escola Pere Rosselló porta el nom de qui fou a un dels pedagogs més destacats del segle XX. Pere Rosselló i Blanc va néixer a Calonge el 4 de març de 1897 i va morir a Ginebra el 25 d'agost de 1970. Fill predilecte de Calonge, estudià magisteri a Madrid i amplià els estudis a Suïssa el 1919 al costat de Bobet i Calapret. Durant la dècada dels 30 fou director de la secció de Psicologia de l'Institut d'Orientació Professional de Madrid. El 1948 exercí de professor de pedagogia comparada a la Universitat de Ginebra, mentre era membre del secretariat de la UNESCO i de la direcció de l'Oficina Internacional d'Educació de Ginebra.
I ahir van començar les tasques per instal·lar una nova tanca perimetral a la pista de patinatge de Palafrugell. Mentre durin aquestes tasques de substitució a la tanca, els entrenaments es faran a la pista exterior, al costat de l'aparcament de l'estadi.
El canvi era necessari perquè amb el pas dels anys ha quedat força deteriorada per l'ús continuat a nivell competitiu. L'objectiu de l'actuació és que es compti ara amb una tanca de les mateixes característiques de l'actual, però amb més en resistència als cops i a les necessitats dels partits oficials. En parla el regidor d'Esports, Isidre Atenes.
Era una tanca que estava feta un desastre i aquesta tanca hi ha una empresa també de Sant Celoni o Sant Esteve de Palautordera, també ens hem entès de seguida, vindran del dia el 2 al 6, en teoria canvien tota la tanca.
La nova tanca serà homologada tal com marca la Federació Catalana de Patinatge per adaptar-se a la normativa vigent. Mentre durin les tasques de substitució, s'ha arribat a un acord perquè els equips d'hoquei puguin entrenar les pistes exteriors que hi ha al carrer Ample.
Que és d'allà, ha fet el pis d'aniversari, allà al carrer Ample, que hi ha una pista poliesportiva, doncs, hem parlat amb una gestió que va fer en Juli Fernández, que té molt bon feeling amb aquella gent, i es deixen aquella pista 3 o 4 dies a la setmana, al vespre, perquè la gent de hockey i de patinatge puguin entrenar allà.
L'actuació tindrà un cost d'uns 45.000 euros i comptarà amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. L'adjudicació s'ha fet a una empresa fabricant i experta en equipaments esportius que ja ha estat responsable d'instal·lacions similars.
8 i 32 minuts, continuem el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i que també escolteu a Ràdio Bisbal. A finals d'aquest mes de setembre, la xarxa de municipis indians va escollir l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, com a nova presidenta de l'entitat. L'alcaldessa serà la presidenta d'aquest organisme durant el mandat 2023-2027. Per parlar-nos de la presidència i de les diverses accions que cal emprendre per part de l'entitat, ens visita la seva nova presidenta. Maite Selva, bon dia.
Molt bon dia.
Jo el dubte que tinc és com pot ser que l'alcaldessa de Begur no fos la presidenta de la xarxa de municipis indians, si és la capital de l'indianisme a Catalunya, no?
Sí, cert, teniu raó. Però bé, això és itinerant, el càrrec és itinerant, es constitueix la Junta cada 4 anys, i bé, ara ha tocat a Begur i contents de que sigui així.
Quines són les primeres accions que s'han impulsat en aquest nou mandat de la xarxa de municipis indians?
Bé, més que començar a impulsar, el que volem és aconseguir que hi hagi més municipis amb llegat indià que s'adhereixin a la xarxa. Estem en converses amb Cunit i Sant Feliu de Guíxols i també volem i desitgem que Vilanova i la Geltrú i Cadaqués tornin a formar-ne part. I també aconseguir que municipis de l'interior, com tenim Olot o Banyoles, que tenen un llegat totalment desconegut, que també s'incloguessin a dintre de la xarxa de municipis indians.
Perquè quants municipis hi ha ara mateix a la xarxa?
N'hi ha 10 i, a més, del Consorci de Promoció Turística a la de Costa del Maresme, que engloba diferents municipis, també.
Clar, perquè segurament, clar, el llegat indià a tot el país, i ho coneixem durant cada fira d'indians a Begur, el llegat indià és present a tot el país. Per tant, tots els molts municipis de casa nostra tindrien, per exemple, jo mateix que visc a la Bisbal, al costat tinc una casa indiana impressionant.
Sí, sí, hi ha molt, molt i molt llegat indià, molt, molt i molt desconegut. Que, per tant, nosaltres, des de la xarxa, la finalitat que té és investigar, identificar i difondre el patrimoni material i immaterial que, dels indians que hi ha a Catalunya. És la intenció i és el que es fa i el que es porta fent des de que va néixer aquesta xarxa de municipis, que va ser el 2008.
Això, clar, ens parlava de municipis de més proximitat, deia, s'està intentant treballar perquè Sant Feliu i formi part, perquè Cadaqués torni a entrar-hi. De municipis més propers, qui forma part de la xarxa de municipis indians al voltant de Begur?
Doncs tenim Palafrugell, tenim Calonge i Sant Antoni, i després els altres són una mica més lluny, que és Blanes, Lloret de Mar, Sant Pere de Ribes, Sitges, Torredembarra i Tossa de Mar.
Tots ells sí que és cert que tenen moltíssima, ja només veient-ho pel carrer, ja es veu moltíssim llegat indià.
L'estiu vaig ser
una espècie, un intent de fira d'indians que muntaven a Calonge i vaig pensar, encara els hi falta per arribar a la de Begur, però vaja, pas a pas també.
I tant.
Per què és important la recuperació dels testimonis indians que van fer fortuna a les Amèriques?
Bueno, realment és important perquè és la nostra història, és la nostra història, i amb tot això s'aconsegueix conèixer aquest llegat tant a la vessant històrica com cultural com també turística. O sigui, realment el que van fer aquesta gent en el seu moment és d'un gran valor, i per tant poder-lo posar en escena i recuperar tota la seva història, que té molta vessant tant d'arquitectura com escultura, com la literatura, la gastronomia, la música, que el llegat més potent que tenim és l'havanera, les infraestructures i tot el que és, i la part lúdica, doncs això és un bé preat molt gran.
Té algun projecte per intentar recuperar part d'aquest passat de les famílies? Perquè clar, que és una investigació històrica constant, no?
Totalment. Això és, o sigui, tot el que es vagi aconseguint i tot el que es vagi investigant anirà sortint, i per tant espero i desitjo que hi hagi molta cosa per poder difondre.
Quina és la realitat d'aquesta xarxa de municipis indians? Perquè, si no m'equivoco, i després de tantes fires d'indians també doncs ho coneixem, té una vessant més tècnica, no? Hi ha l'Anna Castellví, que sempre fa més de portaveu. Qui forma part d'aquesta xarxa de municipis indians a l'hora de poder fer feines d'investigació?
Bé, cada municipi té, a part de la Junta de la Xarxa, que treballa, i evidentment la que està al capdavant de la xarxa és l'Anna Castellví com a gerent de la xarxa, que és la que fa que cada municipi tingui el municipi de la xarxa, doncs pugui fer totes actuacions per poder difondre encara molt més aquest llegat. Per tant, ella és la portaveu i la resta de membres de la xarxa al costat per poder també sumar tots els esforços.
Uh-huh. Com s'ha d'adaptar el passat indià també amb un punt de vista dins la investigació, un punt de vista també crític, no? Per exemple, la CUP fa uns mesos, en una intervenció al Parlament, després del documental sobre Negrés a TV3, va fer crítiques sobre l'esclavisme. No sé si també hi entra... De fet, recordo a la Fira d'Indians, un any també es va dedicar a aquesta qüestió, a parlar sobre aquesta qüestió. Si dins de les funcions de la xarxa de municipis indians no només és la banda festiva i també la banda divulgativa de la realitat dels indians, sinó també un punt de vista una mica crític.
Bé, evidentment, l'esclavisme va existir, i per tant és temàtica de les diverses que té el món indià. Per tant, no parlar-ne, no difondre, no posar-ho en escena seria un error, i les crítiques que ens arriben mitjançant l'esclavisme colonial que va haver-hi realment és fora de lloc totalment, perquè forma part de la història, i per tant la història, a part del patrimoni indià, la dona en el món indià, la gastronomia indiana, les famílies indianes, també hi ha l'esclavisme colonial, i per tant també forma part de la història.
Uh-huh. abans ens deia municipis que estan pendents d'adherir-se a la xarxa de municipis indians. Hi ha algun requisit a nivell de percentatge de, o número d'edificis indians o de patrimoni o personatges del municipi que van marxar a les Amèriques?
No, no hi és això, no hi és. O sigui, qualsevol municipi que tingui llegat indià o que tingui història indiana és molt benvingut a la xarxa de municipis indians.
Ja sé que vostè, evidentment, doncs, la feina des de Begur que es fa per tota la qüestió dels indians, doncs des de la Fira d'Indians, però també des del Centre d'Interpretació d'Indians, doncs és molt gran, i n'hem estat parlant aquí al Supermatí bastament i durant molts anys, però hi ha algun altre d'aquests municipis que organitzi una fira similar a la que organitza Begur?
Bueno, Torredembarra fan alguna cosa, em sembla, però jo crec que com va Begur a fer tot un cap de setmana amb la magnitud que té i la potenta fira d'indians que tenim, jo diria que no, diria que Begur és pionera en això.
I algun centre d'interpretació, allò, un museu com el que hi ha a Begur, hi ha algun... Li pregunto per si realment hem de considerar que Begur és la capital d'aquesta xarxa.
Bueno, jo crec que ho és, Begur, la capital d'aquesta xarxa. Tampoc hi ha un centre d'interpretació dels indians com tenim nosaltres en lloc. Per tant, nosaltres ho considerem que Begur és la capital de municipis indians.
Com estan a Begur? I després també, ja que parlem dels indians, ja ha passat un mes des de la Fira d'Indians, no sé si els he donat temps de fer alguna valoració de com van aquest any. Sí que van fer valoració immediata, però després ja un cop reflexionat.
Bé, hem fet reunions amb diferents actors que han participat a la fira, de diferents sectors, i positiva. Fem una valoració positiva de la fira, com sempre hi ha alguna coseta que es pugui millorar, però el resultat i l'encaix i el format que sembla que ja hem trobat, afegint-hi alguna modificació puntual d'alguna millora, la fem positiva i crec que estem en el format adequat de la Fira d'Indians.
Habitualment es deia que la Fira d'Indians era com el tancament de la temporada d'estiu. Sí que és cert que potser ara està fent més calor aquests dies que la calor que feia el dia de la Fira d'Indians, que també alguns dies va amenaçar amb pluges. Com va aquest tancament de temporada i quina valoració en fan des de Begur de com ha anat aquest estiu i de les previsions per aquesta tardor?
Bé, l'estiu ha sigut un bon estiu, una bona temporada per tots els establiments del municipi, i bé, sí que és veritat que no és la intensitat del juliol i de l'agost, ara que ha estat aquest mes de setembre, però déu-n'hi-do l'activitat que hi ha hagut, i anem en línia aquesta tardor també de diferents activitats, el temps ens acompanya i tenim visitants també, per tant, amb l'esperança de tenir una tardor també amb una línia bona.
En les últimes setmanes Begur ha aparegut en els titulars de molts mitjans nacionals parlant, per exemple, sobre l'aparició d'una furgoneta carregada de droga volcada a la cala Aigua Freda. D'això se'n sap alguna cosa més o des de l'Ajuntament han pogut saber d'on ve això?
No tenim més informació, això ja està amb Mossos d'Esquadra i amb secret de sumari, que evidentment nosaltres ho tenim accés, i no tenim més informació de la que va sortir en el seu moment als mitjans.
Però li sorprèn, li estranya? És que és cridaner.
Home, és cridaner, la veritat és que és cridaner i gens agradable tenir una situació com la que vam viure fa uns quants dies en el nostre municipi, la cala d'Aigua Freda. Realment gens agradable i cridaner, sí, molt, molt, i amb l'esperança de que no torni a passar una cosa com aquestes i que aquest espai no sigui un mitjà per poder passar aquest tipus de substàncies.
Saben si això és una qüestió que tingui vinculació estrictament amb Begur o és simplement Aigua Freda i Begur eren un lloc de pas?
No, jo crec que això... No, que tingui vinculació amb Begur no, això sí que estic segura. Era un lloc de pas, és un bon lloc per poder fer d'accés i de sortida i és un mitjà, res més.
I després també, fa uns dies, també coneixíem la Plataforma per la Llengua, que denunciava un cas de en aquest cas, de discriminació lingüística al parador de Begur.
Sí.
Vostè, Junts per Catalunya, diputada de Junts per Catalunya, què en pensa?
Bueno, realment, això, per mi i per nosaltres, això és una taca, l'únic que sí que és veritat que hem parlat amb el director del parador i bueno, ha fet totes les indagacions i sembla ser que no ha trobat aquesta persona o que no ha pogut corroborar que ha estat certa aquesta, per el que ens ha arribat a nosaltres i perquè ens ha dit. Però bé, això amb l'esperança de que no sigui veritat, o si és, que rectifiquin i que no passin aquestes, perquè realment creiem que, bueno, Paradores tindria que fer un seguiment molt exhaust i molt per no tacar la nostra llengua tan preada i tan valorada, que volem que estigui en el nostre país de manera amb respecte i amb tot el que es mereix.
Maite Selva, alcaldessa de Begur i presidenta de la xarxa de municipis indians, moltíssimes gràcies per passar pel supermatí i per respondre totes les preguntes. Que vagi molt bé, que tingui molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres també, gràcies.
Va, i posem una mica de música abans d'anar a parlar de tecnologia i d'oci digital. És que Doctor Prats, que són aquests que estem escoltant, han anunciat una aturada tècnica del grup. Entre actuació i actuació, els companys de primera fila han entrevistat Doctor Prats i els han explicat que després de 8 anys ara faran una aturada tècnica per preparar un nou disc, que no serà de 6 mesos, serà més llarg, i han deixat entreveure que el 2025, que faran 10 anys, potser seria el moment del seu retorn. Abans, però, oferiran 4 concerts encara a mitjans de setembre a tot el país. Escoltem Doctor Prats i Love You Baby. Dir-nos que tot va bé, que sigui de veritat, i a fora ja pot anar plovent. Només sé que després de tot, només quedaran els moments viscuts amb tu. Love you, baby! Oh, oh, oh. Només vull dir-te I love. No sé ben bé per què, però avui seguim aquí, creuant tempestes, però més vius, que vinguin més demàs, que el millor encara està per venir. Tinc un univers per tu, per sentir-nos lliures, tinc un univers per mi, per no mirar enrere, tinc un univers pels dos, que avui no s'acaba, no, que això nostre sigui etern. Després de tot, només quedaran els moments viscuts amb tu. Love you, baby! Oh, oh, oh. Només vull dir-te I love you, baby. I mai t'ho dic no. Oh, 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 però sempre ho penso.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Martí Sagué, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Continuem el Supermatí, avui dimarts, com cada dimarts parlem de tecnologia i d'oci digital. I avui, a veure, aquesta notícia, els qui teniu Disney Plus us interessarà. Cada vegada sí. Hi ha més usuaris de Disney Plus, a més és una plataforma que té molt de contingut, té totes les pel·lícules de Disney, però no només això, té Simpsons, té Star Wars, té Marvel i té molt d'altre contingut.
National Geographic també.
National Geographic també, que sé que això a tu t'agrada.
M'encanta.
Doncs a partir de no sé, bueno, d'aquí poc, Disney ja tornarà, començarà a funcionar com Netflix, eh? No es podran compartir comptes.
Doncs sí, restringirà l'ús dels comptes compartits, sí, sí. Farà una mica com va fer Netflix. Fa uns mesos aplicarà restriccions als comptes compartits. Aquesta mesura, tal com anuncia la companyia, farà que els continguts només es puguin visualitzar des dels dispositius associats a la mateixa llar. El primer país on entrarà en funcionament això és a Canadà. Això ho faran l'1 de novembre, que és d'aquí res. I s'espera que això ens obliquin a l'estat espanyol a partir del 2024.
Per tant, això, clar, com funcionarà? Perquè sí que sabem que Netflix funciona a través de les IPs, de la xarxa. Sabem alguna cosa de com ho farà Disney?
Doncs encara no ho han confirmat del tot, però tot apunta que també es farà seguint les adreces IP i els dispositius, i per tant s'hauran com d'autoritzar, com fan amb Netflix, bàsicament.
Per tant, t'hauran d'autoritzar, no? Poder, si comparteixes un compte, t'hauran d'autoritzar, però si no vius a la mateixa llar, tocarà comprar i pagar un compte sencer a Disney Plus, no?
Doncs sí, perquè detectaran les IPs públiques que fem servir, clar, la que surtin un parell de llocs diferents, amb diferents ubicacions, doncs ens trobaran.
I després l'altra cosa que fa, sí, que està, sembla que està fent Netflix, també és Disney Plus copiant a Netflix, és un pla de subscripció amb anuncis.
Sí. Fins ara només en teníem un de pla, i a partir d'aquest proper any el que veurem és un pla amb anuncis de 5,99 € mensuals, l'estàndard, que és, em sembla, el preu que teníem fins ara, que és sense anuncis, per 8,99 €, i faran una versió premium sense anuncis i amb contingut 4K i HDR, que és el màxim de tot, diguéssim, per 11,99 €.
Clar, però ara l'estàndard ja tenia els 4K i l'HDR, sí, no? Per tant, o passes a pagar 12 euros o et mantens en els 9, però sense 4K.
Exacte, sí, sí.
Jo això...
No ho veus clar, eh?
No és que no ho vegi clar, és que m'està fent molta ràbia, perquè Disney Plus, he de dir que és una de les plataformes que més consumeixo, perquè, no sé, mira, m'agraden moltes de les sèries que fan. Mm-hmm. I així com a Netflix vaig dir, mira, adéu, però Disney Plus sí que em plantejaria pagar aquests 12 euros mensuals, eh? S'ha de dir que és més barat que Netflix.
Sí, sí, sí. Bueno, clar, Netflix hi ha... Bueno, no sé quants... Ara no ho sabria dir quants títols hi ha a cada lloc, no ho sé.
Jo crec que Netflix té més... Netflix actualitza més i té més sèries allò d'aquelles que en parla tothom.
No? Sí, sí, sí.
Passa que Disney Plus... Bueno, ja, per exemple, jo sóc molt fan de Marvel i Star Wars, sóc molt friki, i cada 3 mesos treuen una sèrie d'alguna d'aquestes... Cada 3 mesos, què dic? 3 mesos. Cada mes treuen, sí, alguna, sí, sèrie de Marvel o de Disney. I a més hi ha Modern Family, que m'agrada molt, vull dir que, i els Simpsons, que també m'agraden molt. Jo crec que per això pagaria el Disney Plus. Però clar, aquí el problema és que els hi passi com els ha passat a Netflix. No conec les últimes dades, però sí que vaig veure xifres que deien que fins i tot Prime i HBO, sí, els havia superat. No?
Els havia superat, però sembla que Netflix està tornant a remuntar. La gent està com... l'està tornant a trobar a faltar i sembla que ara que anem cap a la fred,
sí,
la cosa tornarà...
Ah, no, està clar.
Ja ho veurem. Sí, sí, però vaja, sembla que estan tornant a pujar.
Molt bé. Va, què més? Spotify, intel·ligència artificial i podcast. Què passarà ara?
Doncs sí, la plataforma de música i àudio en línia, Spotify, ha anunciat que començarà a oferir el doblatge automàtic d'alguns dels seus podcasts fent servir la tecnologia d'OpenAI. L'operació està just en fase de proves i la seva intenció és que alguns episodis traduïts estiguin disponibles per tots els usuaris, tant els que són gratis com els premium. Val? I aquest procés de traducció es du a terme gràcies a una eina que es diu Whisper, que fa la transcripció de la veu del podcast, n'obté un text a la seva llengua original i després ho tradueix a un altre idioma. Però amb una cosa que li dona un afegit. Aquest segon text es torna a convertir en veu, però a través d'un sistema de síntesi artificial, amb la peculiaritat que manté la veu del locutor original i les seves inflexions en el to i el seu timbre.
És a dir, que ara mateix aquest programa penjat en podcast es podria, exacte, escoltar en castellà, en anglès o en el que sigui, amb, correcte, les nostres veus.
Correcte, sí, sí, o almenys s'hi semblarien, sí, sí.
S'ha de dir que fa uns dies es va fer viral a Twitter tot un seguit de vídeos doblats
amb aquest sistema, no sé si és aquesta tecnologia en concret, però una tecnologia també que et doblava amb la teva mateixa veu i realment el resultat era espectacular.
Sí, eh? Sí, sí, sí. Jo també ho vaig sentir i déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com avança això, eh?
Sí, sí, sí. Tenia en compte que fa que quan vam començar l'any no sabíem pràcticament què era el ChatGPT.
Correcte.
Vull dir que, bueno... Què més en sabem d'això?
Bueno, sabem per on començaran, que és amb els podcasts més populars, els que més s'escolten en llengua anglesa, i res, començaran per, sobretot pels de llengua anglesa, i després també estan fent algunes proves amb el francès, l'alemany i l'espanyol.
L'espanyol però de Mèxic, eh?
Sí, l'espanyol de Mèxic.
El latino. Sí,
però bueno, tot és començar. I... on ho podran escoltar això? Doncs en el Now Playing, que és a la secció que surten els podcasts, sí. I bueno, en els podcasts més famosos, doncs clicant al centre de traduccions per veu es podrà comprovar si aquell podcast està traduït o no. Però vaja, això... la setmana que ve, l'altra, començarem a veure algun podcast traduït.
Doncs estarem pendents i veurem també quan s'obre a tothom i a veure què fan les ràdios d'aquí. Aviam si, no sé. A mi faria gràcia escoltar certs podcasts en anglès, que originalment són en anglès o fins i tot en castellà, escoltar-los en català.
A veure, si s'hi posen amb el català, no sé. Està per veure.
Molt bé.
En espanyol segurament, però en català, a veure.
I parlant d'intel·ligència artificial i de tot això, de parla, de reconeixement de veu, ChatGPT ara ha incorporat la parla i el reconeixement de veu i la interpretació d'imatges.
Doncs sí, el popular robot de conversacional ha desenvolupat per OpenAI, afegirà en les pròximes dues setmanes un parell de funcionalitats, que déu-n'hi-do, que ja n'hem vist algunes demos, que què farà? Doncs la interpretació d'imatges que puguin mostrar-la, és dir, tu li ensenyaràs una imatge i li podràs fer una pregunta, li podràs dir, per exemple, en el vídeo que he vist era una bici que li preguntava com podia fer per pujar al cilindre de la bici. Feia una foto, el chat li contestava i li deia, doncs sí, has d'ajustar tal. Li deia... i després feia una altra foto a l'usuari i deia, és això el que he de tocar? I deia, sí, és això, tal. I preguntava després, i com ho he de fer? I deia, pues amb aquesta eina i amb aquesta eina. I feia una foto després a les eines que tenia a casa i deia, i quina és de totes aquestes? I li deia, doncs mira, la que tens el logo de la caixa, la primera de l'esquerra, o la primera de la dreta, o alguna cosa així. I ja està. I l'usuari ho feia, feia una foto i li ensenyava el ChatGPT que ho havia fet i li donava les moltes gràcies. Bueno, és alguna de les coses que podrem veure a partir d'allà.
Això estarà disponible només per als usuaris del ChatGPT-4, no? Suposo, els que no paguem.
Sí, imagino que sí. No han transcedit molt de detalls, però sí, suposo que sí.
I també li podràs parlar. Entenc.
També
I et parlarà ell a tu.
També li podrem parlar. Sí, també hem vist una demo que escolta i que interactua amb tu. I la veritat és que pots mantenir quasi una conversa. Tarda una mica en contestar, processa la teva veu, però vaja, ho hem sentit en anglès. I, bueno, és que és una conversa fluida que no sembla una màquina.
En català potser li costa més d'arribar a això, no? Perquè ja podem estar contents que t'ho respon tot en català escrit.
Sí, però bé...
No sé si a l'hora de parlar...
No ho pensàvem, que ens escriuríem català fa uns mesos, no?
Gens.
Ja ho escriu, vull dir que no sé quan s'ha d'entrenar, però vaja, està per veure.
Sí, sí. Què més en sabem d'això?
Bueno, ben bé, sabem aquestes dues coses perquè hem vist aquestes dues demos i no sabem massa més. Faltarà poder-ho provar. Això és una cosa que arribarà la pròxima una o dues setmanes, estarà disponible pels del ChatGPT-4, imagino, i començarem a veure vídeos a les xarxes socials de com funciona. De moment, només ho han anunciat i han ensenyat aquests dos vídeos de demo i no en sabem massa més.
Molt bé. Doncs ho seguirem i jo tinc ganes. Jo continuo fent servir el ChatGPT i s'ha de dir que han aparegut possibles competidors, però no n'hi ha cap que s'hi acosti.
Ja.
No n'hi ha cap que ho faci tan bé com el ChatGPT. Ni el Bard, ni el de Google, ni el de Microsoft, res.
Clar, aquest va ser el primer i... A veure... Porten molt de temps a entrenar-la. Mm. Vull dir, quan va sortir ja va ser tota una revolució. Porten molt de temps entrenant el sistema i... A veure.
Molt bé. Veurem, clar, el que dèiem, fa un any ni ens imaginàvem, però fa un any literalment ni ens imaginàvem tot el que estem explicant ara mateix sobre la intel·ligència artificial. Veurem què passa d'aquí 6 mesos.
A veure.
Què ens estan sorprenent.
Ho anirem explicant.
Ho estem incorporant a la nostra vida diària d'una manera que fa por, fins i tot.
Sí, sí, d'acord.
Molt bé, Martí Seguer, gràcies, que vagi molt bé i fins la setmana que ve.
Adéu-siau, fins la setmana que ve.
L'estabilitat i l'ambient càlid continuarà avui dimarts com a argument del titular de la meteorologia de la jornada. Les temperatures màximes de la comarca avui assoliran els 28 graus. Les temperatures mínimes podran ser iguals o més altes que ahir i podran quedar-se prop dels 16-18 graus. El cel majoritàriament serà assolellat, amb boirines matineres que ràpidament es dissiparan i algun núvol poc important a la tarda.
Gràcies, Marc Vilà, gràcies a tothom per escoltar-nos. El Supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé, bon dia.